A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Començant setmana una jornada més condicionats pels fenòmens meteorològics, no hi ha dia que per un motiu o un altre haguem de parlar del temps. I és que avui hi ha alerta taronja per risc important de rissaga al port de Ciutadella, amb oscil·lacions en el nivell del mar, que poden arribar fins als 1,2 metres. Un risc que es podria estendre a d'altres cales menorquines. L'alerta es mantindrà activa durant tot el dilluns, així que molta atenció. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest dilluns 24 d'agost de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
A lua inteira agora e o manto negro.
Avui, 24 d'agost, és el dia de Sant Bartomeu i Ferreries celebra les seves festes patronals en honor al seu patró, l'apòstol Sant Bartomeu, un dels 12 apòstols de Crist. En aquests moments, en Esplà de s'Església s'està celebrant el tradicional jaleo del dia de Sant Bartomeu. 92 cavallers i cavalleres conformen la qualcada presidida pel caixer Batla, Antomeu Carreras Capó, que avui, a més, celebra el seu sant. Així que molts anys a tots els Bartomeu, Bartolomés, Tomeus, en el seu dia i bones festes de Sant Bartomeu a tots els ferreriencs i ferrerienques. Ahir diumenge, el fabioler en Sergi Piri s'estrenava sonant per primera vegada la seva vida i amb només 16 anys el primer toc de fabiol de Sant Bartomeu. Un moment emotiu on l'alegria i la bulla han esclatat després del so del tambor i el fabiol. Després del Batla de Ferreries, en Pedro Pons va entregar el bastó de comandament al regidor Tomeu Carreras, que l'acredita com a màxima autoritat de la qualcada. I en aquests moments Ferreries viu el segon dia de festa gran amb una qualcada formada per 92 caixers i caixeres en Esplà, on la banda de música de Ferreries sona el tradicional jaleo del mestre Biel. Un jaleo que ha començat a les 11 del matí i que, si tot va bé i la pluja no fa acte de presència, finalment seran dues voltes i el lliurament de canyes verdes. La Junta de Caixers ha pres la decisió a primera hora per mort de la xafogó i la humitat que hi ha avui i també per les previsions de pluja al migdia. Les festes patronals de Ferreries dedicades a l'apòstol Sant Bartomeu se celebren els dies 23, 24 i 25 d'agost. La seva antiguitat es remunta al segle XIV, coincidint amb la creació de la parròquia que va donar origen al primitiu nucli de població. La festa amb cavalls està documentada des de l'any 1704. L'origen de les festes patronals és clarament religiós i encara a dia d'avui molts dels actes protocolaris giren entorn a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries. El seu rector, mossèn Joan Febrer Roger, ha estat el pregoner enguany de les festes del seu poble. Com a curiositat, el caixer capellà de Sant Bartomeu és en Josep Manguant. El seu primer destí episcopal va ser la parròquia de Ferreries i també la primera vegada que va representar l'església del Descavall va ser al municipi de Ferreries l'any 1979. I com a dada també curiosa, sabeu quantes persones vivien a Ferreries al segle XVII? 75 habitants, que vivien en només 15 cases. Imagineu com eren les festes de Sant Bartomeu en aquella època. Res a veure amb la qualcada d'avui, amb gairebé un centenar de cavallers i cavalleres. I què tenim preparat pel programa d'avui? Comencem setmana posant l'actualitat a la nostra taula d'anàlisi. Avui ens acompanyaran la periodista Edurne Ayastu i l'exsecretari general del PP Menorca, en Salvador Botella, i l'exdelegat a Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, en Enric Taltavull. Amb ells parlarem de les conseqüències del temporal que va afectar Menorca la setmana passada i de com es podria minimitzar aquest impacte amb un millor manteniment dels edificis, de l'arbrat i dels torrents. Això en una jornada en què les competències sobre la gestió de l'aigua tornen a ser motiu de debat a l'illa. Tots a 11 minuts. Fanny Mateu, bon dia, com va?
Molt bon dia.
Quines són les notícies d'actualitat d'aquest dilluns, 24 d'agost?
Doncs bé, com sabreu, estem en alerta taronja per Rissaga durant tot el dia fins a la mitjanit. A cap de parlar ara mateix amb la confraria de pescadors de Ciutadella, en diuen que sí que ha hagut oscil·lacions, però res que hagi fet mal, ni res, tothom a Ciutadella està molt fet a les rissagues i els que tenen barca saben perfectament com l'han de protegir per aquestes rissagues. També estem pendents d'altres bandes de Ciutadella, com Calan Blanes o la platja de Sant Andria, aviam si hi ha rissagues, que clar, estàvem veient que el pla d'emergències municipal de Ciutadella diu que quan hi ha perill de rissagues, la bandera de les platges on és possible que n'hi hagi ha de ser vermella i en realitat està verda i està l'aigua plena de gent, ens han dit, però vaja, veurem a veure com transcorre. Altres qüestions relacionades amb la meteorologia, doncs a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, aquest matí s'ha decidit llevar la darrera volta i fer dues voltes i canyes davant la possibilitat de pluja. Ara ens estaven dient els nostres companys que estaven caient quatre gotes a Ferreries. Clar, el perill és les llanegades dels cavalls, que poden ser molt perilloses per ells i per les persones, naturalment. Aquests dos temes de meteorologia són importants i avui s'ha presentat el programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia, de Mahó. Enguany comptaran amb un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals vindran des de Mallorca. Aquest desplegament serà el més gran que s'ha fet fins ara i tindrà vigilància també des de l'aire amb drons i un helicòpter. Normalment no passa res, tot va bé, però clar, són molt multitudinàries aquestes festes i ja sabem que s'ha de tenir molt de cuidado. Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes amb la sortida dels gegants, en Tomeu una guida, i fins que no soni el primer toc de Fabiol el dia 6 per al pregó, la ciutat desplegarà més d'un centenar d'activitats veïnals, esportives, culturals, infantils, etc etc. I enguany, doncs, es recupera la tradició del repartiment d'aigua arròs a les cases que ho demanin. O sigui, tu pots telefonar i dir vull que vingueu a fer l'aigua arròs perquè és la meva àvia. Bueno, doncs ho faran el dia 8 al capvespre, de les 5 a les 7 del capvespre, i bueno, és una cosa molt, molt entranyable per a algunes persones que potser no poden moure's i que volen viure la festa d'aquesta manera. Dels que estigueu interessats, doncs això, ja podeu demanar cita per aquest aigua arròs i també podeu passar per l'Ajuntament a cercar les banderes de les festes i el pòster de les festes per anar ambientant.
D'acord, Fanny, gràcies. Fins demà, que vagi bé.
Adéu. Adéu.
I pel que fa al temps, com deia na Fanny, hi ha vist taronja activat per l'Agència Estatal de Meteorologia a aquesta hora del dia per risc de rissagues i es mantindrà actiu fins les 12 de la nit. En aquests moments tenim cel poc ennuvolat, però que es pot anar tapant a mesura que avancin les hores i fer caure algunes gotes, com ja està passant a Ferreries. Fins i tot podria arribar a haver-hi algun ruixat acompanyat de fang i de tempesta. El mercuri oscil·larà entre els 34 graus de màxima i els 24 graus de mínima. El vent bufa de migjorn. En aquests moments tenim 31 graus a Mur amb una humitat del 73%. I quan són les 12 i 14 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
I moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya la periodista Edurne Ayastu. I Edurne, bon dia, com estàs?
Bon dia, bien.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Calorada, però bien.
La calorada fa xafogó, eh? Ara en parlem, ara en parlem. En Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Salvador, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
T'ha costat arribar fins aquí, eh?
Ha costat perquè hi havia un embús, un camió aturat a l'entrada del polígono, sí. I la cola arribava quasi a les obres. O sigui que jo he partit en temps, però bueno... Lo normal del mes d'agost.
I ens acompanya també Enric Taltavull, exdelegat a Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears. Enric, bon dia.
Bon dia.
Un trio especial avui. No sé si havíeu coincidit mai tots tres a tertúlia.
Sí, una vez, ¿verdad?
Juntos los tres no lo sé, pero contigo ya había coincidido. Sí. O sea que bueno.
I amb l'Enric us coneixeu, sí, Edurne.
Sí, ens coneixem de fa
mil anys. Hace años que nos conocemos.
Sí. Sabem de quin peu soltant tots.
Piensa que yo he trabajado como periodista, claro, que soy.
Y no conoces ni Edurne.
Y claro, y conoces a mucha gente, pero mucha gente además que han tenido cargos y que han dejado su huella aquí, ¿eh?
Doncs avui deixareu un altre tipus d'empremta, la de la tertúlia d'avui, amb opinions un poc sobre aquesta recta final d'estiu que ja se'ns acaba. No sé si se us ha fet un poc llarg aquest estiu, entre una cosa i l'altra, entre la calor i tot plegat. Com l'heu passat?
Això de que s'acaba lo diràs tu.
Més o menys.
No me lo creo, yo no me lo creo.
Bueno, al final de mes canvia un poc. Sí. Ha estat realment insuportable. Jo, per primera vegada, he notat el canvi climàtic en directe, no? He hagut de canviar plantes que se m'estaven morint per altres més resistents, reorganitzar el jardí, he procurat evitar escalor fins al punt que he estat 4 dies a l'Escorial, que la veritat és que és una meravella perquè no hi ha aquesta humitat, aquesta xafagor d'aquí, i refresques vespre. Però, bueno, així tot, no ens podem queixar del clima que tenim, el que passa que haurem de readaptar infraestructures i moltes coses perquè no aguantaran el que se mos està arribant, no?
Estàs adaptant el teu dia a dia, Salvador?
Bueno, jo els dies d'assistir un sa feina no me permet també gaire, però normalment, físicament, a partir de dia 15-20 d'agost, ja necessit liquidar assistiu. Jo ja quasi te diria que les festes a la Mare Déu de Gràcia me són un entrony perquè és quasi ses operació i ara encara falten ses festes, no? Per dir-ho així. Però bueno, pues, calor, feina, nervis, però com ho sabem de cada any, pues, un anem patiguent i un anem navegant.
I a Ferreries, que en aquest moment s'està fent el jaleo, han reduït una volta com a conseqüència d'aquesta xafogó que fa i aquest risc de tempestes. Per tant, una volta menys a Ferreries. Jo crec que no hem començat una tertúlia en tot l'estiu que no hagi estat parlant del temps. En el dia a dia, esteu... Hi ha algun dia que no heu parlat del temps? No, aquest estiu.
És la conversació, t'encontres con alguien i qué calor, qué calor. Es que ha sido el año que más calor hemos pasado y además con unas humedades terribles. Y encima nos llegó la lluvia querida, que es verdad eso de que no llueve nunca a gusto de todos, porque desde luego no fue a gusto de nadie. Y fue bastante terrible, ¿eh? Yo creo que solo lo había visto una vez hace muchos años, un noviembre, no un agosto. Un mes de noviembre que hubo vientos muy fuertes y lluvias. Pero no lo había visto nunca más. Fue muy impresionante, la verdad.
Com va viure el temporal la nit del dijous a divendres, en el teu cas, Enric, et va sorprendre la violència que va tenir la tempesta?
Mira, he de dir que no me'n vaig enterar fins que vaig anar a comprar pa en sol demà, perquè...
No vas sentir la nit la tempesta?
Per sort, vaig posar unes plaques fotovoltaiques damunt la coberta de la habitació on dorm. Sí. Amortigua molt serenou i tal... I vaig notar que plovia, però no li vaig donar massa importància. Després, quan m'ho van explicar i vaig veure les conseqüències, evidentment, és un temporal molt, molt inusual. Clar, no és només el canvi climàtic, també tenim l'alteració de la corrent del Niño al Pacífic, hi ha hagut una sèrie de factors que potser estan alterant el clima, però, clar, de cara al futur podem pensar que aquests episodis es repetiran cada dia amb més freqüència.
Com vas viure la tempesta, Salvador? Et va sorprendre tu?
Jo la vaig viure des de Calallonga, tenc una visió d'esport i la veritat és que era espectacular veure-la i a la vegada preocupant, perquè quan ve a les dimensions pensaves a on anarà a ferir i en sol demà de matí a la xec que vaig anar a fer feina, se me va ocórrer pues, fer una volta per Mó i vaig començar pues, davant la peixateria, que havien trombat arbres, l'esplanada, per tot. Vaig veure que s'havien pres mesures amb relativa agilitat. És a dir, que la veritat és que crec que dins la desgràcia ens podem felicitar que fos en aquelles hores del vespre, perquè hagués estat de dia, sí. Molt probablement hi hauria hagut més d'algun ensurt. Gent circulant per la carretera, algun vaixell que potser encara estaria navegant sense fer cas de les alarmes i les alertes que hi hagués hagut, o gent que simplement pues, estava traslladant d'un lloc a l'altre. En aquells moments, qui més qui menys, era Redossa. Ahir, no sé si vau veure per les xarxes, era un tema curiós, hi havia una publicació d'Escau a Font,
sí, sí.
Contemplaven la facèsia mentre plovia ja encara, però el normal era que tothom fos a arreglar-se, el qual pues, va ser afortunat de que fos així.
Bueno, ja que dic que les previsions dels temps no ho anunciaven, tampoc ho van anunciar a Catalunya, que és un debat que hi ha hagut.
Hi ha una polèmica sobre... important.
A la Costa Daurada, sobretot, va tenir moltes afectacions la tempesta, sí, i moltes queixes.
Però és preocupant perquè hi ha una falta de fiabilitat de les previsions, en aquest sentit.
No, però aquí sí, eh? Aquí la EMET, jo recibí avisos...
L'alerta naranja.
De la EMET, de que podia caer una buena con mucho viento, además... Entonces, yo creo que sí.
Bueno, pero en algunas previsiones horarias no estaba recogido.
Sí, el que passa és que el tema de les alarmes haurien d'anar en compte, perquè arribarà un moment que si arriben a fer un excés i no ets encertes, la gent no en farà cas.
No, clar.
És a dir, llavors els tècnics i els responsables de dir l'endevin o no l'endevin, doncs l'alarma o no, clar, curat sense salut i dona una alarma, ja està. Si després no passa res... Sí que és cert que és millor prevenir que curar, però arribarà un moment que això també serà contraproduent perquè si ja no en farà cas.
Sí.
És difícil perquè, com tu m'ho havies dit, hi ha molt de variants que fan que surtin totalment del que són unes previsions normals. I davant d'això, pues, bueno, val més que prevesquin i que avisin, però sobretot el que val més és que la gent sigui cauta i precavida i no sigui a vegades un poc temerària, que és el que per desgràcia som.
No, però jo tenia previsto bajar al puerto, que hacían
vespres d'art, que es van suspendre.
I l'Ajuntamiento ja avisó que suspendia tots els actes a l'aire libre precisament per les previsions meteorològiques. Jo recibí varios avisos de l'AEMET, que supongo que recibo porque todavía estoy ahí como periodista, pero sin especificar qué, pero hasta te decían la hora. Sobre las 12 de la noche puede llegar un frente fuerte con lluvia y con tormentas y con viento fuerte. Esto decía exactamente. Y llegó y más o menos fue esa hora.
De fet, gràcies als avisos es va suspendre el Ucalari Menorca Live, l'Sporting Maonès, que no sé si vau veure com va quedar el camp després del temporal, i sort que es va suspendre.
Sí, efectivament.
Sí, perquè podia haver sido un desastre con tanta gente allí metida. No, al final se suspendieron muchas cosas y afortunadamente, porque en verano a las 12 todavía es una hora que estás ahí en la calle, que estás haciendo cosas, pero y que no todos se lo tomarán con la tranquilidad de los scouts, que iban quitando cosas de las mesas mientras caía un chaparrón. Pero yo creo que estos avisos, la gente fue entendiendo que podía haber un riesgo, y más vale prevenir, como decía Salvador.
Bueno, la tradició de Menorca sempre sol ser que a partir del dia 15 d'agost ve una tamborinada.
És veritat.
Llavors, ara hi ha tots els efectes del canvi climàtic, però així tot, damunt Menorca, a partir del 15 d'agost, tant aquí com inclús a Catalunya, quan jo hi vaig viure, doncs es preveuen ja tormentes i demés, per tant, ja un canvi, es comença a veure un canvi de cicle fruit de l'augment de la temperatura que ha anat acumulant la mà i provoca tot el que provoca. Per tant, dins del nostre seny, normalment ja ho dones per fet. Ara, desgraciadament, doncs, les circumstàncies cada vegada més extremes pues fan trontollar moltes coses i fan preocupar-te pel futur.
Està variant la intensitat.
És que la temperatura del mar jo crec que nunca havia sido tan alta.
No.
Esto también es un tema que es muy difícil de solucionar, con lo cual tendremos de estas más.
La incidència més greu va ser la caiguda de part de la cornisa d'un edifici al Caufà que va cedir per l'acumulació d'aigua que va afectar l'habitació d'una menor d'edat a la casa del costat i que li va provocar ferides lleus, ja està donada d'alta. La caiguda de la cornisa també va aixafar un cotxe que hi havia estacionat. Era un edifici, un antic restaurant, un antic bar, abandonat des de feia molts anys. Enric, un poc tu com a expert en la matèria, no?, i en el manteniment d'aquest tipus d'edificis, quan un edifici està abandonat, qui en fa el manteniment i quin és el risc que hi pot haver davant de temporals d'aquest tipus?
Bueno, jo diria que és una circumstància que tal vegada no està regulada concretament, perquè en aquest moment sí que és vigent l'obligació de fer unes inspeccions d'avaluació dels edificis quan tenen més de 50 anys, però, clar, no, el cas de que no hi hagi un propietari que és el responsable de fer aquestes avaluacions, crec que no està prou contemplat. Llavors, bueno, hi ha d'haver segurament una supervisió per part de l'Ajuntament, diria jo, d'aquests edificis problemàtics, perquè hi ha com una mancança de responsable per contractar el tècnic que faci aquesta avaluació, no? Sí, segurament falta de manteniment. Hi ha també les construccions que es van fer després de la Guerra Civil, es feien amb uns recursos molt precaris i a sabor era de la mà. Fins i tot a vegades empraven aigua de la mà per fer les mesclades de formigó. Tot això pot generar una problemàtica que segurament part dels edificis aquests requereixen demolició i reconstrucció directament, no? Però s'hauria de tenir en compte que segurament un irresponsable subsidiari directe pot ser l'Ajuntament quan hi falta el promotor, no? De la mateixa manera que la policia local, si veu un incident a un carrer, pues, pren mesures, no?
Bueno, sa casa no és que estigués abandonada o no tingui propietari. Simplement és una casa, com moltes altres cases o edificis antics, que estan pendents d'una operació comercial de venda i després pues, poder fer allà un projecte del que vull venir. Això és la situació del que hi ha en aquella casa allà. Òbviament, i aquí mos du una altra problemàtica, on Enric pues, en sabrà moltíssim més, és la quantitat d'immobles que estan en aquesta situació, de gent que està esperant una bona operació comercial o per poder-la vendre, o que no li pot donar els usos que voldria pues, perquè es pla general no el contempla, i estem trobant amb infinitat d'edificis que estan esperant tempos mejores i mentrestant entrant en una degradació important, o perquè els propietaris volen fer negoci quan sigui, o perquè no poden acometre aquestes importants obres, en el qual buscaré aquí pues, aquest punt d'inflació que van com a resolt i que s'hauria de veure, d'agilitzar, pues, donant sortida per part d'urbanisme, possibilitant reformes, o, si no, pues, prenguent iniciatives municipals, òbviament, que de fet és així, eh? En el cas de Mo, el Manco, que és el que jo conec, quan la policia detecta una façana o qualsevol cosa, dona part d'urbanisme, te'n donen un requeriment i t'obliguen a subsanar-ho, i si no, actuarà d'ofici l'Ajuntament. No? O sigui, això és així. No?
Luego está el plan de fachadas también, que tienen claro. Los ayuntamientos, que pueden aligerar el coste.
Lo que tiene poco sentido es aligerar la fachada si no arreglamos los cimientos y el interior. Y aprovechando un poco que el piso que pasa por Valladolid, sí, sería lo de Montetoro. Es decir, hicimos la fachada de Montetoro, que nos gastamos 2 o 3 millones de euros y después está el edificio allí, parado, porque resulta que los cimientos y todo está mal. Como se suele decir aquí, comencem a casa per la teulada, sinó per fonaments i anant fent les coses. No basta que la tinguis a façana.
Yo digo por casas que tienen elementos arquitectónicos fuera que caen y cada 2 por 3 te encuentras la cinta de la policía local para no pasar por la acera, por si acaso.
Sí, també et cerca la rehabilitació d'un edifici no és barata. Llavors, el govern balear va arbitrar uns mecanismes per admetre fer distribucions d'habitatges amb menys superfície, fins a partir de 60 metres quadrats, cosa que no és admissible normalment amb els plans generals actuals, que tenen unes densitats molt baixes. Això podia facilitar la feina aquesta de rehabilitació, el que passa que, degut als costos de rehabilitació d'una casa antiga, pues és difícil d'encaixar la operació amb el preu limitat que obliga a mantenir el govern balear, que és una iniciativa bona de demanar ajustar els preus, però clar, si els números no surten, la casa se queda pendent, no?, de rehabilitar.
Sí, però, o sigui, sapient que és cert que rehabilitar és, jo m'atreviria a dir, que el doble de car, perquè normalment qui fa una rehabilitació ja no pot anar a pressupost, ha d'anar per administració, perquè no saps el que te trobaràs i difícilment aconsegueixes un pressupost i que s'ajusti. I això ho he viscut amb experiència. Per tant, però mentrestant, si no, ens trobarem que la ciutat serà un autèntic formatge gruyer, on hi haurà un munt de cases buides i, mentrestant, anant consumint terreny de l'extraradi i totes aquestes cases, quin sortir de donant. Per tant, jo crec que seria una de les prioritats que hi hauria que veure en aquest moment, davant la mancança de vivenda, la falta de sòl urbà, perquè en el cas de Mono n'hi queda pràcticament, hi ha que donar sortida en aquestes condicionants i que d'una vegada per l'altra els propietaris puguin vendre o puguin incitar ells i es pugui desenvolupar tota aquesta oferta immobiliària que hi ha dins no només a Mos, sinó a tots els pobles d'Espanya.
Segurament hi hauria mesures fiscals per incentivar aquests canvis, no? Un IBI progressiu a mesura que l'edifici estigui en males condicions i sense ús, les cases buides haurien de tenir una regulació fiscal diferent de les que no hi estan.
A banda dels edificis en estat d'abandonament o semiabandonament, qui pateix sempre també les conseqüències d'aquests temporals són els arbres. 12 clients van quedar atrapats per la caiguda d'arbres a l'hotel Playa Azul de Cal Emporter molts arbres caiguts a l'esplanada en espais públics, a jardins particulars, com deia en Salvador, que hagués passat si aquesta tempesta hagués succeït de dia davant d'aquesta caiguda constant d'arbres, que també entenc que és un factor difícil de controlar. Quan preveure si un arbre té risc de caiguda o no té risc de caiguda i quin manteniment es fa d'aquests espais públics i de l'arbrat?
Bueno, jo crec que primer de tot hauríem de partir d'algú que és el concepte d'un arbre. Moltes vegades sembrem un arbre que queda molt bé en forma decorativa, però sense tenir en compte que l'arbre és un ésser viu que es anarà cresquent, es anarà desenvolupant i arribarà a tenir unes dimensions moltes vegades molt més grans del que és el lloc on l'han sembrat. I després doncs, ve la circumstància que hi pot haver arbres malalts, i això me consta que l'Ajuntament també fa la seva feina d'inspecció, però davant condicions climatològiques com aquesta, doncs, quan tu te trobes els grans arbres amb aquelles grans rames i davant una ventada i un remolí com els que van patir, doncs, el cas de la peixateria, per exemple, on hi ha, què es diuen aquells
fitolaques.
Arbres? Fitolaques. Doncs, verdaderament, allò és que va caure cap a el carrer, però hagués caigut cap a la teulada de la peixateria, doncs molt probablement allà hauria clapit la peixateria. I exactament igual va passar a l'esplanada. Vull dir, els arbres creixen i després hi hauria que veure quin tipus d'arbres sembram, perquè potser resulta que és que el tipus d'arbres que se van sembrar o que se puguin sembrar, doncs ja que mirar el terreny, per exemple, i recordareu tots quan hi havia una manera de repoblar els boscos a base d'eucalipto que tenia un creixement molt ràpid, però que després pues, es menjava i erosionava el terreno d'una manera impressionant. En el cas de Mó, hi ha molt de pins, però els pins també tenen un problema de subsol, que també les arrels també afecten. Per tant, jo crec que els paisatgistes, i en el cas de Mó tenim el cas del doctor Rubió, que va ser un gran paisatgista i jardiner, pues allà que han de dir la seva a hora de que els ajuntaments facin sembra d'arbres i de jardins i posin les espècies que siguin adequades i adients per l'entorn, tant per consum d'aigua com per les circumstàncies de creixement i de més.
Sí, sí, está claro que además hay que adecuarlo al tiempo. Claro. ¿Cuántas aceras hemos visto levantadas por las raíces de algunos árboles? Cerca de mi casa no puedes pasar, ahora están empezando a arreglar cosas. Yo creo que es imprescindible tener árboles en la ciudad y que un fenómeno de este tipo, es un fenómeno meteorológico de este tipo, nunca sabes cómo va a acabar. Yo he vivido una inundación y allí no podías decir es que hemos plantado muchos árboles o hemos hecho muchas alcantarillas. Era igual, el agua caía y eso se lo lleva todo por delante. En el caso de la explanada, a mí me impresionó cómo estaban arrancados de cuajo árboles impresionantes de grandes que han aguantado ahí un montón de años. Y esta vez les ha llegado el viento que les iba a tumbar. Es muy difícil. Por otra parte, lo que hay que pensar es que necesitamos árboles, necesitamos zonas verdes, que hay que hacerlo con Shane, como dice Salvador, y ver que sean árboles que estén adecuados a las temperaturas y a las necesidades de agua y todo lo que tenemos aquí y ahora. Yo creo que se ha empezado a hacer, ¿eh?
Sí.
Pero Fraga está ahí, es un botánico que está ahí presionando mucho y me parece muy bien, pero queda mucho. Pero en un caso de estos es que es imprevisible. No puedes decir, es que este árbol llevaba allí 50 años y no se había caído nunca.
Sí, estic d'acord amb tot el que han dit ells. Realment és un moment per repensar quin tipus de plantació i com es fa. Per exemple, hi ha un arbre que té molt de prestigi, que és la palmera, que és molt decoratiu, és molt, molt estètic, però que aquest arbre pues, ja té problemes de conservació degut a la falta de tractament fitosanitari. Pues, n'hi ha moltes que estan mortes aquí a Menorca i és un arbre que no dona una bona sombra. I a partir d'ara jo crec que ha de quedar clar que l'arbre és un element necessari dins la ciutat per preveure inclús itineraris arbrats que ens permetin circular durant l'estiu amb més confort, no?, dins la ciutat. Tot això, l'arbre es coneix que fa baixar, encara que sigui en pocs graus, la temperatura de l'ambient i, per tant, pues, és un element complementari que necessitarem cada vegada més en el futur.
Claro.
No?
Además es que está demostrado que baja la temperatura.
Sí, sí.
Entonces, cada vez más, más necesario. Y aquí, por ejemplo, en Mahón se han plantado muchos árboles que luego han ido cayendo y cayendo y ahora solo quedan los huecos y que nadie repone. ¿Y qué pasa? Es un buen tramo de paseo sin una sombra y con los agujeros de los árboles que se plantaron.
Tal vegada aquí entraríem en una segona fase, que és amb el manteniment dels arbres. Jo, per exemple, som un enamorat dels passejos que hi ha amb plàtanos per Catalunya, que veus passejos on fan verdaderes sombres, túnels de sombres.
I al·lèrgies també, eh?
Al·lèrgies també, cert. Tot té pros i contes, però jo m'encantaria, per exemple, posaré un exemple. Davant el que és Ramón y Cajal, l'antiga telefònica, allà hi ha plàtanos, però ens han deixat créixer d'una manera alocada. Si en més d'això, cada any, quan arribes novembre, desembre, se poden d'una manera adequada, no trobem aquestes grans rames, se fan les ombres que es necessiten i es mantenen d'una forma natural. També hi ha que dir que ja me'n record que vaig ser a Roma ja fa uns anys i hi havia un alcalde ecologista que deia que els arbres tenen que viure a seva manera i que podar els arbres era un desastre. Vull dir que cadascú diu la seva. Jo personalment crec que els arbres ben cuidats, com totes les coses, el manteniment permetria que n'hi hagués molt més, que no faguessin els problemes davant el vent i de més, i que faguessin una ombra molt més adequada. De tots modos, i també més quan en el tema dels arbres, i suposo que considereu en jo, a Menorca normalment estem a resguard perquè estem previnguts de la tramuntana. I quasi tot, pues, bueno, que estigui redossat de tramuntana va bé. Quan eres l'altre dia no era vent de tramuntana, és quan sol fer més mal, perquè no estem previnguts per això.
Això també passa a l'aeroport.
Exactament.
No? Que és un aeroport que està preparat per la tramuntana, però que quan el vent canvia de direcció... De fet, no sé si vau veure aquest vídeo de l'avió de Ryanair que estava a l'aeroport amb la tripulació demanant als passatgers que es desplacessin tots a la part davantera per fer de contrapès perquè el vent estava alçant l'avió. El vas veure, Edurne, tu?
Lo vi. Vi el vídeo. Yo como tengo muchos recelos con el tema de aviones y he visto aterrizajes en el aeropuerto de Bilbao. Ua, que no sabes.
Ostras, ¿quin aeroport? ¿Quin aeroport?
Pues la verdad es que da mucha impresión. Siempre suelen decir que al final la tramuntana va en un sitio y si tú te adecuas, pues ya está. El viento racheado es el que suele ser más peligroso. En este caso es que era mucho viento.
Hombre, quan es va fer l'aeroport, es van fer els estudis i es va mirar quin era el vent habitual i més fetges per posar la direcció de la pista, això, sense cap dubte. Però no sempre és aquest el vent, no?
Si és de llevant o ponent, és la pitjor
canvia
situació.
Totalment.
És quan t'agafa de costat, no? De la banda lateral.
Sí, sí. I l'aeroport de Bilbao és una aposta que no hauria d'haver estat així, sinó la zona òptima a prop de Bilbao per fer un aeroport és Neguri, però és la zona residencial més cara i més exclusiva de la ciutat.
I no volen molestar.
No va ser possible.
De sempre, además, no de ahora. De sempre.
Quasi tots els aeroports tenen la seva història. Clar. Perquè si relléssim de la història de l'aeroport de Menorca, sí, també n'hi hauria per riure. Quan les vaques deixarien de donar llet per ser renou dels avions. Entre altres coses.
Tot el que llega sí, nuevo...
Serà part de Menorca, estaria molt bé Ciutadella, que és un terreny molt pla. Per enviar el seguí.
Enviar el seguir, jo sempre he dit, independentment de que fos un alcalde de l'època de la dictadura, que es mereixeria un reconeixement de la ciutat de Mo. Perquè va ser un alcalde amb una visió de futur importantíssima. Només el fet de l'aeroport i del polígono industrial va donar una expansió a la ciutat d'una manera brutal. A ell li va costar un lloc, l'alcaldia...
La dona,
però és així. Però va ser un gran alcalde, en aquest sentit, i els altres ajuntaments que han vingut darrere, molts han seguit això, però és així. I, verdaderament, crec que mai li agrairem prou el fet que l'aeroport estigui...
Amor,
perquè dona molt de llocs de feina i no m'ho adonem compte, però quan tu trobes un ciutadà que diu m'he tingut que aixecar a les 4 perquè fa l'avió i nosaltres pues, en 10 minuts
que todavía no tienen ni siquiera un autobús que les lleve al aeropuerto, que esto sí que a mí me parece, vamos, prehistórico. que la gente que vive en Ciutadella no tenga un autobús que diga Ciutadella Aeropuerto, de verdad.
El tema del transporte público.
Tienen que venir público. Aquí y de aquí ir al aeropuerto.
El tema del transporte público en el aeropuerto es para hacer no un programa, sino un serial. Porque en verano no encuentras taxis porque hay demanda a mogollón. En invierno, como que no hay demanda, llegas del avión y no encuentras taxis.
No,
y llamas y dices, bueno, ya vendrá alguno. O sigui, no podem pretenir dir que tenim un aeroport com els que tenim, que podem estar orgullosos de l'aeroport que tenim avui per avui, i per altra banda, després, aquests serveis, que són serveis públics necessaris, que no estiguin a l'altura.
No, está claro, porque si vives en Mahón, en un momento vas y recoges a quien sea, pero si vives en Ciutadella, que tienes que venir hasta aquí, esperar a ver si el avión llega a tiempo o no, pagar, que esa es otra, es muy complicado, pero lo del autobús Ciutadella Aeropuerto a mí me parece un poco vergonzoso.
Però això, en tot cas, és conseqüència d'aquests desequilibris de sempre, no? Entre estiu i hivern en una illa com Menorca, no? I l'efecte del turisme. No sé si heu vist aquest article que va publicar ahir el president de SOME, en Sebastià Trias Fayas, que va escriure ahir un article al Diari de Menorca, un article molt extens, on diu que els dos darrers anys la punta màxima de població a Menorca durant el mes d'agost ha situat al voltant dels 230.000 habitants i que des de SOME es considera que aquesta xifra marca el límit que Menorca pot suportar. Diu en Fayas que durant molt de temps s'ha parlat del turisme com la gallina dels ous d'or, que ha arribat el moment de canviar la metàfora i no exigir més ous d'or i cuidar molt més la gallina.
Bueno, és que si no cuidem la gallina,
no hi ha ous.
Està clar, no? El que passa és que després, podem tenir ous de pato, ous de gallina o ous de bestruz. És a dir, que cuidem el que tinguem i procurem que els ous que venguin siguin de qualitat. Està clar que Menorca ja no pot assumir molta... no té més capacitat de càrrega humana en aquests moments, però, per altra banda, hi haurà un problema afegit. És a dir, demogràficament necessitem mà d'obra, perquè no la tenim. Si ve més migrants que venguin aquí a fer feina, haurem de disminuir el nombre de turistes, si volem mantenir-nos amb els 230.000 que hi ha. Per tant, aquí els nombres són nombres i no ens deixen d'altra manera. Jo crec que n'haré algo que Nadura i jo hem coincidit ja diverses vegades, deixem-nos de política barata, de política cortoplacista, i anem a fer grans pactes d'estat o grans pactes de silla, amb visió amb llullars, de coses que permetin passar per una, dues i tres legislatures amb un objectiu clar i definit. Ara, si mentre anem feguent a curt plaç, ara blanc, ara negre, això, doncs no avançam i els aconteixements ens passen per damunt.
Totalment d'acord.
Sí, comença a donar la sensació que hi ha algunes xifres i algunes posicions o opinions en què tothom està força d'acord en aquests moments, però en canvi políticament s'és incapaç d'arribar a un acord o a un pacte global.
Bueno, és difícil, no? Hi ha com dues visions contraposades que, per desgràcia, no s'han arribat a confrontar.
Però són tan contraposades perquè, al final, si els hotelers estan dient que ja s'ha arribat a un límit, potser no són tan contraposades les visions entre hotelers i residents. Potser sí que ens estem posant d'acord les persones de peu, no?
Jo crec que no hi ha voluntat. Debería de haber voluntat de llegar a acuerdos i no hi ha voluntat. Cada uno que gobierna quiere hacer lo que cree que debe de hacer. Y cuando llega el siguiente, que afortunadamente esto es una democracia y cada 4 años el pueblo decide quién va a gobernar, pues resulta que tira lo que se hizo, empieza otra cosa, pero no acaba y es una locura. No hay una voluntad de sentarse y decir, vale, yo cedo en esto, el otro cede en lo otro, vamos a llegar a acuerdos para el bien común, no ni partidistas, ni para el bien de Menorca y de la gente que vive aquí. Esto yo creo que no se ha hecho en serio desde hace muchos años, no se han sentado en serio. Mira, yo creo que la única vez que yo lo he visto fue con el vertedero
de Milá
que iba a ir a Santa Eulalieta.
Porque hicieron de la necesidad virtud cuando les dijeron que cerraban el aeropuerto. Y ahí todo el mundo
claro,
le
y
cogió...
entonces se sentaron en la mesa, yo cedo aquí, recuerdo a Manuel Jaén y a Borja Carreras, yo cedo aquí, y se llegó a un acuerdo y se hizo el vertedero en Milá. Y desde entonces yo no he visto sentarse con ánimo de llegar a acuerdos. No lo he visto. Pero en yo... nada. El PTI, nada. Temas como el agua. Es que no se llega a un acuerdo en nada y es una falta de voluntad.
Enrique, t'havia tallat, si digues.
No. Bueno, jo crec que sí que hi ha un cert consens en aquest moment en quant de que estem arribant a un sostre de població resident i flotant que no s'hauria de superar, no? Fins i tot en Trià i Falles aquest ho ha manifestat, en certa manera. Hem vist ara se'n van tirar enrere del Consell Insular amb el càlcul de població de creixement turístic que l'estan reconsiderant després d'haver fet una estimació d'uns 20.000 places, ara crec que estem parlant de 10.000 o així. I fins i tot hi ha un altre debat, que és fins a quin punt el turisme és una activitat que generi valor. Pues hi ha l'informe Fènix de Catalunya, que també en Guillem López, que és un dels que ha signat aquest informe, pues, ho està plantejant a Menorca, no? Que hi hauria que canviar de sector turístic perquè aquest és un sector molt subsidiat. De fet, els fixes discontinus que, bueno, es van incloure com a població de contracte fixa, però en realitat estan cobrant de l'atur durant mig any pràcticament, pues, que això és un subsidi que s'estat fan al turisme, i en aquest sentit pues, es planteja que no és una activitat interessant, no? El que passa que bueno, hem de reconèixer que un 80 o un 85% de l'activitat de Menorca gira entorn del turisme, afegint també construcció i totes aquestes activitats complementàries que estan amb activitat gràcies al turisme. O sigui que una substitució és molt difícil. El tema de la reindustrialització és un objectiu interessant però complex, i per tant pues, estem sempre intentant des de fa 50 anys, jo crec, anar a el que dèiem turisme de qualitat. Però bueno, dijous passat vaig tornar a Menorca a darrera hora i hi havia per un avió que venia de Madrid, hi havia una doble filera d'uns 30 o 40 taxis, i li vaig demanant als taxistes què passa, que no teniu feina, que hi ha tanta gent aquí. Diu, no tenim ni per viure. Vull dir que el del turisme de luxe és un objectiu que no sembla tan fàcil d'assolir, no? Que hi ha molta gent que ve aquí i consumeix molt pocs recursos, molt pocs serveis, i que se'n va als supermercats a comprar i va a una casa de lloguer il·legal segurament que li ha sortit barateta. Vull dir que aquest és una part del turisme que encara dintre del global del turisme menys productiva, no? I vull dir que hi ha un debat molt important, però crec que en quant a el nivell de població sí que hi ha un cert consens. I en canvi, el que no s'ha fet mai, perquè sempre estem protestant i tal, però jo crec que no s'han organitzat els aparcaments de platges, que és una zona que moltes vegades està saturada. Jo dic que les platges que estan saturades, pues que es posi una tarifa i que es cobri l'aparcament, no? Per reduir l'ús del pàrquing. O que, no sé, que es millorin els pàrquings també, que tinguin una instal·lació amb arbres, que siguin més confortables, no sé. O tot el tema d'aigua, sí, hi ha molt de consum d'aigua, però què s'ha fet amb la reutilització d'aigua? Com no s'ha aconseguit reduir la salinitat dels afluents de depuradores perquè siguin reutilitzables? O com tenim uns serveis tan poc avançats com perquè la meitat d'esport de molt estigui sense clavegueram? Tenim tota la vorera d'esport, que és una zona d'un nivell molt alt.
S'aquí paga més i vida tot molt.
S'aquí paga més i vida tot molt, per cert. Sí. Sense clavegueram. Com pot ser que estiguem
ni clavegueram, ni ceres, ni llum, ni res, eh?
No tenen res, sí, ja ho sé. Sí. Així estem. Vull dir que...
Más claro, agua.
Sí, o sigui que per una banda ja...
Lo ha dejado clarísimo.
Hi ha un sector claro. que està en qüestió, però que no el cuidem suficientment, que no estem posant les infraestructures.
Ja volia fer una pregunta, però fins a quin punt Menorca, us menorquins, són dueños del nostre futur? Perquè, per desgràcia, estem dins, per desgràcia no, perquè jo crec que amb Europa i amb la Unió Europea, però la Unió Europea m'ha assignat a Espanya i a Balears un destí de, pues, de soci i de tenir resort, fins que el canvi climàtic no els digui que no els hi convé. I, per tant, potser no propiciaran certes iniciatives a Menorca que podrien tirar pel vent, perquè per això destinen altres indrets. És a dir, que hi ha organismes superiors, que no tot un Consell de Menorca o inclús un govern balear, a on verdaderament se decideix molt més per nosaltres que no per nosaltres mateixos. És a dir, que no sempre són dueños del nostre destí, del nostre futur.
Sí. I amb el tema de l'aigua, avui hem vist aquesta notícia que el govern vol eliminar aquest article de la llei de la biosfera que fa referència a les competències del Consell per fer gestió de l'aigua. Per tant, si no es fa des d'aquí, algú altre l'haurà de fer. No sé com heu vist aquesta...
Ho seguirà fent el govern balear. Avui hi havia un escrit on deia es control del control. Bueno, jo el que sí que em sembla raonable és que no vulguem pretendir que Menorca sigui una excepció. És a dir, el que s'està dient és que es farà d'una manera pautada a totes les illes a la vegada quan es vagin donar les transferències. Van aconseguir la llei de reserva de biosfera i a través d'ella pues, pretenien tenir un major grau d'autonomia des del Consell Insular. Però és que jo crec que el Consell Insular cada vegada estem fent més un monstru que ni ell mateix és capaç de gestionar les competències que té. Per tant, haurien de veure, antes de continuar abocant coses damunt del Consell, i fins a on l'han de fer créixer i fins a on és capaç de, per damunt, del fet de dir el Consell Insular, el govern de Menorca i que som els qui decideix per Menorca, no? Però, ojo, que no sempre les delegacions de competència els requereixen si no estan ben fetes i ben dotades i ben estudiades, que després venen problemes molt més greus.
Sí, normalmente vienen muy mal dotadas, pero yo creo que esta sería una buena competencia para llevar desde Menorca, porque ahora mismo los acuíferos, las depuradoras, los torrentes, se va a hacer lo mismo y hemos tenido los torrentes sucios y mal hecho. Ahora que hay muchas quejas, el govern balear se pone en marcha, pero esto no es suficiente.
Sí, pero,
y desde ejemplo, Menorca se controlaría mucho mejor.
Por ejemplo, la depuradora, al final la que la va a poner va a ser el govern balear, porque sí. El ayuntamiento de Mahón no quería ni oír hablar de desaladoras.
Efectivamente.
Es decir, cerramos los ojos y desde la señora Concha Juanola y el señor Héctor Pons, de desaladoras nada de nada. Y ahora sí, pero ahora viene el segundo problema, que es que además hay que hacer las canalizaciones desde la desaladora hasta la red de agua. ¿Y esto quién lo paga? Y al final, por interés general, lo va a tener que pagar el govern balear o el Consell Insular, porque el ayuntamiento no va a tener capacidad si queremos que haya una desaladora cuanto antes. Y confiemos que el GOB no ponga más trabas de las necesarias, que ya lo ha anunciado, porque yo creo que nos guste o no nos guste, la desaladora es necesaria. Y por las ratios que hay, por ejemplo, de desaladoras en Canarias, en Menorca tendría que haber 7 desaladoras.
Bueno, Canarias es un otro clima también.
Bueno, sí, pero mira cómo está ahí. Vull dir, amb una no ho aclarirem, no? Sí. I amb una de Ciutadella en el 50% d'utilització.
Claro, jo crec que mal gestionada. Sí.
Enric, per tancar.
Sí, crec que s'hauria de repensar també qui té els consums més importants, que crec que és el sector agrari. El sector agrari té una participació amb el PIB molt baixa, gasta molta aigua, que no es paga, segurament. O teòricament s'hauria de pagar, però crec que recursos hídrics, més que discutir qui té les competències, seria com se gestiona. Recursos hídrics és un departament que ha tingut una gestió molt dubtosa, uns retards amb els expedients molt grans perquè és un món inacabable i seria important doncs, gestionar l'aigua repercutint costos i estalviant des de l'origen.
En continuarem parlant, Edurne Ayastu i Salvador Botella, Enric Taltavull. Moltes gràcies, un plaer que estigueu aquí sempre amb nosaltres.
Molt bon dia.
Gràcies a tu.
Gràcies.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda divisió.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca.
I abans d'acabar, un apunt cultural, fi de festa a Sant Climent amb l'actuació a partir de les 9 del Fosquet de l'orquestra Huracán. I després, a les 11, traca de final de festes. I pels qui vulguin un pla més tranquil·let, poden gaudir del mercat d'estiu dels carrers de Fornells amb l'actuació del grup Wanderlust. I si sou per Ciutadella, us recomanem el darrer concert del Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals amb l'ensemble de Rest Project. Serà a les 9 del Fosquet, al claustre del seminari. I això és tot per avui. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12 del migdia. Moltes gràcies i fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. 4 habitatges desallotjats, a més del local comercial, sense ferits. És el balanç que de moment deixa l'incendi que ja ha calcinat una botiga de roba a Can Picafort. Els bombers del